Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors posa en marxa la seva nova pàgina web, en anglès, i en la qual invita a participar demà, primer divendres de Quaresma, en la jornada de pregària per les víctimes i supervivents dels abusos. L'organisme, en el lloc web tutelaminorum.org, també anuncia que desenes d'esglésies locals es reuniran igualment aquest mateix divendres en una jornada de pregària per les víctimes i supervivents d'abusos, per les seves famílies i les seves comunitats. Aquesta jornada és una iniciativa proposada pel Papa Francesc a les diòcesis del món perquè, després de l'aportació de la Comissió Pontifícia, s'uneixin espiritualment a tot un treball que requereix aclarir els crims del passat, recent i remot, i sobretot per protegir els nens i nenes i per evitar que es tornin a produir aquestes greus perversions. Tot això continua viu i amb passos concrets que l'Església ha de fer amb molta força. Avui, després de l'informatiu, tindrem una taula d'anàlisi que estarà dedicada a tot el problema de la corrupció en la vida política. Ens acompanyaran l'advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers, i el periodista, escriptor i exdiputat Manuel Milian Mestre. Després parlarem a l'entrevista sobre tot el que han estat aquestes protestes aquests dos últims dies contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. La seguretat pública està en qüestió i el Departament d'Interior ha anunciat una investigació sobre l'actuació dels Mossos. Incidents, això sí, molt violents per part d'alguns d'aquests manifestants. Entrevistarem la professora de Dret i màster en Seguretat Urbana, Verònica García Morales. Tot això amb la contraportada del Rafa i una miqueta més fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Abans del resum de notícies, el pensament del dia avui amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. Avui voldria fixar-me en algunes incongruències o incoherències que hem vist en la passada campanya electoral. La primera és que ens hem acostumat a que se'ns digui que s'han prohibit expressions com presos polítics o exiliats, i això ens ho diuen en plena campanya electoral per a unes eleccions en democràcia. Com s'entén això? I la incongruència número 2. La ultradreta, durant la campanya electoral, ha escampat un missatge que en un percentatge molt elevat del seu contingut és totalment anticristià. I després, en celebrar els resultats electorals obtinguts, demanen la benedicció de Déu per Catalunya i per Espanya. Com s'entén això? Crec fermament que els cristians i cristianes hauríem de rebatre aquestes incongruències, sobretot la segona, i no les hauríem d'admetre per evitar confusions en relació a la fe i a la política. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Els experts alerten que una nova onada de coronavirus ara s'hauria d'afrontar amb el doble de malalts a les unitats de cures intensives. Remarquen que hi ha el doble de pacients crítics que al principi d'aquesta tercera onada i 4 vegades més que després de l'estiu. I és que la corba no baixa. Les dades epidèmiques a Catalunya s'estanquen després de la relativa millora assolida ara fa uns dies. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut ha anunciat avui que vol esperar a tenir dades més consolidades abans d'anunciar cap decisió sobre mesures com les que estan vigents i que s'acaben aquest diumenge. Al Congrés dels Diputats, el govern espanyol ha votat dividit una proposta d'Esquerra Republicana per negociar un referèndum d'independència pactat. El PSOE hi ha votat en contra, mentre que Unides Podem s'ha abstingut. El ple de la cambra ha rebutjat, concretament amb 38 vots a favor, 276 en contra i 36 abstencions, aquesta moció que el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, havia presentat ahir dimecres i que demanava negociar aquesta consulta a la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat. Els docents de l'escola concertada es podran tornar a jubilar parcialment als 62 anys. D'aquesta manera es recuperen les jubilacions parcials en aquest sector. El departament, sindicats i patronals ultimen un acord per fer-se càrrec a mitges de les despeses d'aquestes jubilacions que es van perdre amb les retallades. S'hi podran acollir uns 1.600 mestres i professors i podrien ser efectives al novembre. Interior promet investigar amb transparència, diu, l'ús de projectils de FOAM a les manifestacions dels últims dos dies, després de la detenció i l'empresonament del raper Pablo Hasél. De moment, però, diu que no té cap conclusió sobre els fets. El Centre pels Drets Humans Irídia ha denunciat que una noia de 19 anys que va participar en les protestes de dimarts ha perdut un ull per l'impacte d'aquesta bala. Fonts hospitalàries indiquen que la jove serà operada avui, però no s'han pronunciat sobre si la ferida que ha patit és compatible amb aquesta mena de projectils que utilitzen els antiavalots dels Mossos. Un informe del Parlament Europeu demana aixecar la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Segons ha avançat avui el diari ABC, hi han confirmat fonts parlamentàries. El ponent del cas, el conservador búlgar Angel Dambatsky, ja ha enviat el document als membres del Comitè d'Afers Legals de l'Eurocambra, que el debatrà dilluns i el votarà dimarts vinent. La decisió final la prendrà el ple del Parlament Europeu, però visiblement a principis de març. El procés es va iniciar al gener, quan el jutge Pablo Llarena va demanar a l'Eurocambra el suplicatori perquè se'l suspengués la immunitat. Els tres dirigents catalans, Carles Puigdemont, s'ha mostrat indignat per la filtració de l'informe abans de la votació. Junts per Catalunya ho veu com un trencament de la confidencialitat i estudia presentar una queixa. En plana cultural, el Teatre Apolo de Barcelona reobrirà les seves portes el proper 18 de març després de dos anys tancat. I ho farà de la mà del grup madrileny Smedia, que gestiona nombrosos teatres. Després del fracàs dels anteriors gestors de la sala, el grup Ètica Global, el donostiarra Enrique Salaverria, president d'Smedia, ja ha explicat que programarà per als 365 dies de l'any i que ja compten amb grans musicals, com ara Fama, i amb obres de juglars, entre elles Senyor Rossinyol o La casa de Bernarda Alba, del Centre Dramàtic Nacional, que arribarà a finals d'agost a l'Apolo. Igualment, els nous gestors estan en converses amb el productor Lucho Ferruzzo per muntar un espectacle amb el món flamenc de Barcelona durant l'estiu. Un muntatge que es pugui integrar en el grec i que atregui els turistes que s'espera que estiguin tornant ja a la ciutat. Ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem tingut una jornada, la d'avui, tranquil·la arreu de Catalunya. Començàvem amb núvols, amb boires, a poc ha anat sortint el sol i el que hem d'explicar per demà i divendres és més o menys el que ha passat avui. Un matí, el de demà, marcat pels núvols baixos a la costa, també per boires, boirines a les comarques de l'interior i del prelitoral, que amb el pas de les hores s'aniran dissipant. No acabaran de desaparèixer del tot, quedaran en forma d'alguns núvols els poc importants, però vaja, serà una jornada tranquil·la i amb molt més sol al migdia i també de cara a la tarda. Això permetrà contrast entre les temperatures, perquè el matí farà bastant de fred, amb alguna glaçada feble a punts del Pirineu i també en algunes valls de l'interior, però en canvi de dia l'ambient serà temperat, màximes entre els 15 i els 20 graus. El que estem explicant per divendres també és vàlid per dissabte, tot i que diumenge torna a augmentar una mica més la nuvolositat, les temperatures pujaran una mica diumenge a les mínimes, sobretot tindrem més núvols, això a l'espera de possibles precipitacions de cara a començaments de la setmana entrant.
Gràcies, Jordi. I el papa ha traslladat a la Cúria Romana un missatge en què invita tots els seus membres a estar units en pregària durant els exercicis espirituals de Quaresma. Amb motiu de l'inici d'aquest temps fort, Francesc ha regalat un llibre als seus col·laboradors, que no podran participar aquest any de manera comunitària en els exercicis. El pontífex vol que aquest volum pugui ajudar-los en la seva interioritat. Recorda que aquest any podran comptar amb un predicador, no podran comptar amb un predicador, ja que la situació actual impedeix la reunió de persones i, per tant, no es trobaran a la casa d'exercicis. Així ho diu en una carta que acompanya el llibre titulat Porta el Senyor en el teu cor. Habitualment aquests exercicis es feien a la casa Divi Mestre de la localitat italiana d'Ariccia. El Sant Pare, en definitiva, invita la Cúria a viure els exercicis de Quaresma de manera personal. Els col·laboradors del Papa i el mateix Francesc no podran participar junts en aquesta trobada espiritual de l'inici de la Quaresma. El bisbe de Roma assegura que s'unirà a aquests exercicis des del Vaticà.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i serà un quart de set. La corrupció política té en aquests moments en el judici pels papers de Bárcenas i el presumpte finançament il·legal del PP el principal referent. Amb el judici aturat per la petició de la defensa de l'exgerent del partit Cristóbal Pérez, positiu per Covid, l'Audiència Nacional ha citat per partida doble el mateix Luis Bárcenas després de la seva última confessió. Els dos jutges que investiguen el suposat delicte de suborn, reflectit en la comptabilitat paral·lela dels populars i l'operació Kitchen, van citar l'extresorer a declarar fins la investigació del cas, incloent-hi la Caixa B i l'espionatge il·legal a Bárcenas. A banda d'aquesta qüestió, el Partit Popular es troba en un moment de cruïlla i de feblesa política, també després dels resultats de diumenge a Catalunya, davant d'un cas del qual l'actual direcció de Pablo Casado no pot quedar al marge, per molt que insisteixi que l'equip que ara gestiona la formació no hi tenia res a veure, o fins i tot encara que vulgui canviar de seu. els resultats del PP units a la desubicació parlamentària a Madrid enfront del govern de Pedro Sánchez deixen la primera força de l'oposició a l'Estat en una posició de màxima dificultat, com dèiem. I amb tot aquest context sorgeix la pregunta recurrent. De quina manera i a partir de quina situació de sospita judicial els partits polítics i els representants institucionals han d'assumir responsabilitats? És una pregunta retrospectiva sobre casos passats, com aquest del PP, que jutja l'Audiència Nacional, però sobretot per al present i el futur de tots. El desitjat pacte de transparència que reguli decisions polítiques per sobre i al marge de les judicials és molt important per atacar la corrupció i sobretot per prevenir-la. Els ciutadans i el seu bé comú ho mereixen i ho necessiten. Ens acompanyen per parlar d'aquest tema, d'una banda, l'advocat Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i també professor de la Universitat Abat Oliva, entre altres coses. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. També ens acompanya Manuel Milian Mestre, escriptor, exdiputat i exregidor i també comunicador, analista polític. Senyor Milian Mestre, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, també. Bé, si vol començar vostè mateix, la corrupció va sortint, però ara, en aquest cas del PP, podem dir que es mostra amb la seva cruesa i també, potser, amb la necessitat, o davant la necessitat, d'aturar-la d'alguna manera políticament. Quina esperança o quina expectativa té vostè?
Aviam, jo vull fer una prèvia.
Endavant.
Jo vull fer una prèvia perquè és molt significativa aquesta prèvia. Jo vaig fundar el Partit Popular. La idea no és de Fraga, la idea és meva. I la idea és d'un banquer català que es diu Santa Creu, Joan Maria Santa Creu Martínez, i meva. I plegats vam fer un tàndem, ell posava els calés, els diners, i va posar molts milions, i jo vaig posar les idees i la feina. Aleshores, això ens va portar uns anys de foscor. Va ser l'any 70, 71, 72, 73. I va ser el 74 que vam començar a tenir activitats públiques a través del Club Àgora, que vaig fundar jo, en què hi havia un grup d'empresaris i d'intel·lectuals, catedrals d'universitats, etcètera, que va ser l'arranc real del Partit Popular, de l'actual Partit Popular. Uh-huh. Aleshores, clar, vull dir això perquè jo tinc en aquell moment un disgust monumental, autènticament monumental. Perquè el Partit Popular no va néixer ni a Madrid, ni a Valladolid, ni a Galícia, va néixer a Barcelona. I el van financiar empresaris catalans. I jo tinc molta memòria de qui va financiar i en alguns casos hasta quines quantitats van posar. I van ser bastant milions. Aleshores, clar, veure que l'esforç tremendo que van fer aquells anys foscos del final del franquisme, d'una manera semiclandestina, amb problemes personals, com jo vaig tindre, per exemple, amb un cap superior de policia de Barcelona, el senyor Apestegui, que algú té memòria, ho pot recordar, veure que tot això, que va fer un esforç tremendo d'empresaris, que va fer 10 anys d'un treball, d'una lluita, per agafar el maletí i anar per mitja Espanya, convencent a gent, etcètera, anava a València, anava a Madrid, anava arreu, a convèncer gent, anava a Galícia, etcètera. I veure que tot això ho estan entregant a passeig una panda de desaprensius que se va aprofitar de tot el nostre treball a canvi de no portar gran cosa i gaudir del poder omnímode com van tindre els anys 90, estic verdaderament no desmoralitzant, estic indignat. Uh-huh. Indignat al punt que m'encantaria que aquesta gent pagaren les conseqüències del que han fet.
I quan parla d'aquesta gent, es refereix, evidentment, a Bárcenas, que també té alguna...
Sí, me refereix a Bárcenas i als cedres de Bárcenas, eh?
Uh-huh. I hauria alguna implicació, creu vostè, dels qui formaven el nucli de Mariano Rajoy, de l'anterior direcció del PP?
Sí, clar que hi ha.
Hi ha responsabilitat, com a mínim.
I cobrava el sobresou.
Sí, sí, els dirigents d'aleshores, no?
Gran. A nosaltres, els diputats del moment, sabíem que alguns de nosaltres cobraven sobresou. Per tant, no, ni sé qui ni sé com, però ho sabíem, que cobraven sobresou. Aleshores, aquí hi ha hagut una sèrie, perdona la paraula, mangantes que s'han volgut aprofitar del partit. I s'han aprofitat. I per no entrar més en detall, si voleu ja continuarem, vam dir una cosa. Jo tinc sèries dubtes, no tinc cap dato, ni tinc cap informació, ni cap prova. Tinc sèries dubtes que els 40 i tants milions de la compte de Suïssa del senyor Bárcenas siguin exclusivament del senyor Bárcenas. I m'agradaria saber qui hi ha detrás del senyor Bárcenas.
Doncs bé...
Llavors, si és per estrenar la cara, però ben vermells la cara, i dir, no, acabo jugant vosaltres.
Sí, sí.
Jo no sé què hem dinat.
Sí, sí, l'entenem perfectament i li agraïm molt aquesta, que no és ben bé prèvia, és una aportació molt important al tema que tractem avui. Ara entrarem una miqueta en l'actualitat pròpia i sobretot en l'impacte polític amb la pregunta que ens fèiem i que ens fem sovint, no?, de quina manera es poden assumir responsabilitats polítiques. Però, senyor Puigdollers, vostè com a advocat i que també ha conegut amb més o menys proximitat o més o menys llunyania els casos de corrupció, quina impressió té del que es viu amb aquest cas Bárcenas i una mica el que pot ser la corrupció política a partir d'ara.
Sí, realment és un cas més, no? O sigui, anem repetint, potser canvia el color del partit, però vol dir que la maquinària que constitueix els partits és corrupta. Vull dir, pot ser arribar a la conclusió. Evidentment, no he tingut l'experiència que sentíem ara del senyor Mian, però realment que sembla que és la situació. Potser és herència de la situació anterior del franquisme, no? D'un règim que permetia ja aquesta situació. I això vol dir que els nostres infants, nosaltres mateixos, que ja no som infants, ja vam néixer en aquesta situació. Sembla que sigui normal. Allà on vagis, aprofitar les circumstàncies per un profit personal. I aquí, quan estàs manant en alguna organització, ho aprofites encara més. Políticament es nota més gran per la gran transcendència pública. Però sí, de vegades, si mirem en empreses, més del sector privat, també estan passant coses similars.
Certament.
El fet...
Sí, sí, digui, perdoni.
No, és el fet aquest d'aprofitar allà on baixes al màxim pel teu profit propi. El pitjor i més greu és quan la maquinària està feta per, teòricament, prestar un servei de govern en el país i això es converteix en un aprofitament de tot purament per interessos personals, per mantindre't en el càrrec i per mantindre les possibilitats d'influir i d'aprofitar i d'entreure diners, etcètera, i totes les prebendes que jo suposo.
Efectivament, en tot això n'hi hauria molt, hi hauria moltes qüestions per comentar, però en tot això hi ha l'ombra de la perversió, de la contaminació o corrupció política, també, malauradament, en el sistema del qual gaudim, teòricament, amb les seves imperfeccions, que és la democràcia fa més de 40 anys, amb un pluralisme polític, on els partits, teòricament, en igualtat de condicions, poden finançar-se i poden fer les seves propostes polítiques a la societat. El que passa és que, com sabem prou bé, no ha sortit tot net en aquest sentit. Què passa amb el finançament dels partits? Si volen fer una intervenció cadascú, si els sembla, per què no funciona bé el finançament dels partits? S'hauria d'acotar més tot el tema de les donacions? Digui.
Jo crec que sí, jo crec que entra en la desconfiança. És a dir, la democràcia costa molt, perquè és una cosa que també ve de dintre, també, no? No s'improvisa aquest sentit de respectar a l'altre i de permetre que tothom participi. Jo crec que la llei de partits està viciada per alguna banda, precisament per una desconfiança d'on sortiran aquests diners i que no tinguin més que tingui un altre. En canvi, amb una claretat que tothom els tingui, sempre quan respectin una sèrie de normes. Perquè no tenim tampoc una molt bona llei de fundacions i que permeti les donacions per fer serveis socials, públics, sanitaris, educatius, etc. Perquè desconfiem, no? Vull dir, l'Estat ho vol tenir i controlar.
Sí, i el poder, també els partits, se'n poden aprofitar, vol dir, vaja.
Exactament.
Sí, exactament. Sí, perdoni, senyor Milian, com que el temps és limitat. Sí, sobre el finançament, digui.
Aquesta és una batalla que jo l'he portada durant molts anys, i els 12 anys que vaig estar al Congrés de Diputats vaig estar queixant-me contínuament i exigint que això s'aclarificara. La llei de finançament de partits és una llei, no sé com s'ha, no? Perquè hi ha una sèrie de qüestions prèvies que no s'han resolt. Per exemple, ara no sé si no en registre, però en aquell moment no hi havia un registre de lobbies. Quan jo crec que res és possible mantindre una situació de puresa ètica i moral si antes no hi ha una llei de transparència. I aquí no hi havia una llei de transparència. Per tant, què hi havia que fer? En la meva opinió, com està a Brussel·les o com està a Washington, una llei de lobbies. I que els lobbies es registren, per noms i cognoms, i que registren les seves activitats. I aquí estan finançant. I com estan finançant? Perquè sempre això permet després el contraste de si hi ha reciprocitat al lobby en compensació del que ha portat en forma de concessions, d'otorgaments, etcètera, etcètera. Si tu no tens una transparència d'origen, no tindràs una transparència de fi. Aquest punt.
Sí.
Segon punt. Els partits polítics van partir de zero. No hi havia un cèntim. No hi havia un cèntim. I alguns tenien finançament de fora. Per exemple, el Partit Comunista tenia un gran finançament que venia de la Unió Soviètica. I ells tenien alguna perdurabilitat. I els altres van tenir començar de zero, buscant quartos, com va ser empresaris aquí i allà, traient no sé què, i tot això sobre la fiabilitat de la bondat de la causa i de que seguim serios en el compliment de la nostra paraula. I això va, a mi me va facilitar, fixa't més el que vaig dir, milions de pessetes. Milions. Perquè creien en mi i creien en Fraga. I vull afegir aquí un dato. El senyor Fraga va portar una batalla campal des de l'ambaixada de Londres amb mi i un grupet de persones per carregar-se el senyor Porcioles i tota la corrupció que hi havia establerta a l'Ajuntament de Barcelona. Si nosaltres vam néixer en gran part per aquesta guerra contra la corrupció del franquisme final, com és possible que un dia aquest partit que ve de Fraga i ve de Manduta aquella batalla ha caigut en el mateix parany? Aleshores, clar, això ha d'explicar les coses de lo que s'ha fet bé i de lo que s'ha fet malament. I jo vull afegir. Un dia Fraga em va dir, Manolo, quan jo veia l'escàndal de lo que està ocurriendo, parlava de Porcioles i companyia, dice, jo me pongo rojo, perquè me da vergüenza que jo, por no saberme justificar 21.000 pesetas, un interventor de mi Ministerio de Información y Turismo lo metió en la cárcel. Claro, para yo conté el esperit d'aquest senyor que no vaig mai va entendre de diners, en Pau li vaig saber res de diners, etcètera. Jo podria donar moltes històries personals de com jo li vaig arreglar el finançament de tornada a l'ambaixada de Londres a Madrid, per exemple, perquè no tenia diners per reinstal·lar-se en Madrid, etcètera, etcètera.
Sí, sí. Clar,
veure que els seus hereus han sigut tan miserables que han utilitzat aquesta probitat d'origen que tenia aquest partit per derivar els seus negocis o els seus interessos personals, a mi això no és que m'entina, no. És que foti a la presó. Així de que ho dic.
Bé.
És igual que sigui Rajoy com que sigui Aznar, eh? Sí,
sí.
La presó. Perquè, clar, no n'hi ha dret que hagin pervertit el que era l'esperit inicial de puresa o de puritanisme d'aquest partit.
Sí, aquí hi ha una qüestió també que encara perviu, el tema de les donacions anònimes, aquesta opacitat que de vegades existeix, no, en el finançament. I parlo només del moment present, del moment actual. Encara es manté aquesta opacitat, oi?
Però, escolta, és que, ho diu l'escolàstica, No hi ha causa sense una causa, no hi ha efecte sense una causa suficientment proporcionada, És una norma de la lògica aristotèlica,
Sí, sí.
Per tant, aquí ha de haver una causa que ha desproporcionat el resultat final, que això no pot ser.
Sí.
Bé. I acabo. La llei de partits, de finançament de partits, és una llei incompleta i dolenta. Perquè ja hauria que donar una llibertat de finançament, però que tot transparentment registrat.
Clar.
Perquè tothom sabia si ha donat, quan ha donat, i si se'n beneficia després.
Per tant, més llibertat i més transparència.
Pots anar als tribunals i carregar-te les persones.
Bé, moltíssimes gràcies. Disculpi que no tenim més temps. Li deixem 30 segons al senyor Puigdoller si vol afegir alguna cosa sobre com podem acabar amb la corrupció. No sé si té... Segur que no té una recepta precisa, tant de bo, no?
És difícil. Si de cas seria rebaixar els sous dels alts càrrecs, no? assegurar-los que puguin tenir una altra feina en un altre lloc i que puguin mantenir. És a dir, recordo les primeres eleccions 70 i pico, 80, no? Que estaven carregats de persones, catedràtics, professionals molt reconeguts. Les darreres eleccions, amb tot el respecte que tenen tots els candidats, la majoria són gent il·lustres desconeguts. És a dir, voler viure única i exclusivament del fet polític, això pot tenir els seus perills. No?
I tant que sí. Gràcies, Xavier Puigdollers, advocat, i moltes gràcies també al professor i exdiputat Manuel Milian Mestre, fundador del Partit Popular, com ens ha dit ell. Moltes gràcies a tots dos, una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies
a vosaltres, bona tarda.
Dos quarts de set, seguim.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, què ens portes avui? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Ha succeït als Estats Units. Un gos hereta 5 milions de dòlars, sí, 5 milions, després de la mort del seu amo. A finals de l'any passat, Dorris, de 84 anys, un reixit home de negoci solter, va morir i en el seu testament va anomenar al Lulu, la seva gossa, i la va deixar diners suficients per pagar més premis de les que qualsevol gos podria imaginar. Ho hem sabut fa poc, per cert. No hi ha plans de comprar un bol d'or massís per al gos, ni un collaret amb diamants incrustats. Això sí, a la gossa no li faltarà de res. El que ens faltava, Ignasi, en aquest temps que corren, és tenir enveja d'un gos.
Gràcies, Rafa. Avui que hem parlat de corrupció, no sé si potser una gosseta administraria millor els diners. Ara, l'entrevista.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica. I treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 3 minuts de 6:45 i, bromes a part, amb això dels diners, la història que ens ha explicat el Rafa del gosset i el que és ben seriós, com és el problema de la corrupció política, ara volem tractar avui a l'entrevista una altra qüestió, i és que hem tingut aldarulls aquests dies a Catalunya, malauradament. El Departament d'Interior ha promès avui investigar amb transparència l'ús de projectils de FOAM a les manifestacions dels últims dos dies, concretament després de la detenció i l'empresonament del raper Pablo Hasél. De moment, però, diu que no té cap conclusió sobre els fets. El Centre pels Drets Humans Iridia ha denunciat que una noia de 19 anys que va participar en les protestes de dimarts ha perdut un ull per l'impacte d'una bala d'aquest tipus. Tot això passa l'endemà del segon dia de protestes en contra de l'empresonament contra Pablo Hasél. Les mobilitzacions de Barcelona, Girona i Lleida van acabar ahir en aldarulls, novament, com abans d'ahir, amb contenidors cremats i enfrontaments amb els Mossos. A tot Catalunya hi ha hagut almenys 29 detinguts, 10 a Barcelona, 12 a Lleida, 5 a Girona i 2 a Tarragona. Als detinguts se'ls acusa dels delictes de resistència, desobediència i atemptat a agents de l'autoritat, entre d'altres. El Servei d'Emergències Mèdiques va atendre 8 persones, 7 a Barcelona i una a Lleida. Recordem que va ser dimarts quan el raper Pablo Hasél va ser detingut a la Universitat de Lleida, on s'havia tancat dilluns al matí. La necessitat de prevenir aquests aldarulls, si és possible, i el fet que pugui anar a més aquesta violència per fer mal, com deia ahir el govern, són qüestions que ens ocupen i ens preocupen. Ens acompanya per parlar breument d'aquest tema Verònica Jazmín García Morales, que és col·laboradora d'aquest programa, professora de Dret a la Universitat de Barcelona i experta en seguretat urbana. Verònica García, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies una vegada més per haver-nos atès. Bé, com valora la resposta que Interior i els Mossos han donat aquests aldarulls? És un desafiament, sens dubte, a la seguretat pública, oi?
Exactament, Ignasi, és un desafió, de hecho, para, aunque parezca que nos vamos a algo más amplio, pero es un desafío hoy para la democracia, para la seguridad pública y, en concreto, para la seguridad urbana.
Sí, efectivament, perquè la seguretat urbana és, diguéssim, allò que es diu paraules majors, és a dir, requereix un operatiu i una coordinació més gran. Com es poden preparar millor si és que aquests operatius no han estat perfectes? Com es poden preparar millor les forces de seguretat per evitar o reduir al mínim possible aquestes situacions violentes?
Bien, aquí también hay que tener en cuenta cómo todo este contexto viene también ya de lejos, ¿no? Pensemos desde el año 2011, con todas esas protestas, en ese caso que eran pacíficas, con las acampadas, pensemos en ciudades como Madrid, con el 15M, y también, por ejemplo, ciudades como Barcelona y por toda España. Todas estas protestas y todas estas manifestaciones tuvieron una reacción quizá un poco también desproporcionada desde el punto de vista de la legislación. Pensemos en la ley de orgánica de protección de seguridad ciudadana, que también generó mucho debate público y mucho debate social. Y actualmente estamos asistiendo otra vez a cómo las ciudades son el escenario protagonista para poder expresar pues esa inconformidad, para poder reivindicar determinados hechos que nos pueden resultar que son injustos. Pero vemos que también hay una deriva cada vez con un mayor grado de violencia y que aquí sí es donde, bueno, tiene que haber una mayor coordinación y una mejora también en los protocolos de actuación. Y sí, ya no solo porque se ponga en duda que esos procedimientos son conformes a toda la normativa y a todos los principios que se han de regir, por ejemplo, en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, pero sí que ha señalado un aspecto que es clave, es la transparencia, es decir, que conozcamos también toda la sociedad, toda la ciudadanía, cómo se aplican determinadas herramientas policiales.
Mm-hmm. Molts ciutadans pensen que aquestes manifestacions s'organitzen, són legítimes i en principi han de ser pacífiques i potser la violència la provoca una minoria. Creu vostè que hi ha mecanismes per detectar els perfils d'aquestes actituds tan violentes, sobretot si són uns pocs els qui les promouen?
Sí, de hecho se han venido identificando en tanto que pues se preparan, ¿no?, muchos operativos. Vemos cómo a determinadas horas, cuando se conocen que va a haber estas manifestaciones, primero pues esto, pacíficas, porque estas de hecho se comunican a la delegación, ¿no?, de gobierno. Entonces se tiene conocimiento de que habrá una manifestación, de que habrá una protesta ciudadana, y se tienen que preparar todos esos operativos. Primero, para proteger también a ese derecho de manifestación y a esa protesta, y luego, viendo la deriva que han tenido todos últimamente o estos últimos años de repuntes de violencia, pues ahí sí ya tener en cuenta otro tipo de protocolos u otro tipo de operativos para hacer frente a ello.
Sí, bé, doncs hem d'acabar, però potser em queda recordar que hi ha molts problemes de seguretat que cal solucionar els propers mesos a Catalunya amb el govern que surtin de les eleccions de diumenge, oi? No sé si em destacaria alguna de les urgències que ja comentàvem ara fa uns dies en el context de la campanya electoral amb vostè.
Así es. Bueno, yo lo que reforzaría es el tema de la transparencia sobre cómo actúan o cómo se aplican estos protocolos, sobre todo, por ejemplo, en el uso de balas, de FUAM, que estamos viendo estos días. Creo que esto es muy importante, pues también sobre todo para que se ponga sobre la mesa que esto son aspectos puntuales y que no tampoco es la línea de actuación general, ¿no?, de estos cuerpos policiales.
Efectivament, que estan al servei de tots, de la seguretat de tots. Moltes gràcies, Verónica García Morales, professora i experta en seguretat urbana. Una abraçada i fins una altra.
Gràcies, gràcies. Fins altra.
Adéu-siau. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Seguiu a Ràdio Estel, ara amb l'Evangeli, després les vespres i a un quart de vuit la missa des de la Catedral de Barcelona.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Paraula d'avui.
de l'Evangeli de Lluc. Jesús digué: cal que el fill de l'home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han